A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.
Durant els anys centrals de l'edat mitjana, la relació entre l'Església i els diferents poders europeus no passava pel seu millor moment. En el rerefons, existia un fort conflicte entre el poder de l'imperi i les reialeses europees i el paper del papat. Aquesta lluita va tenir molts episodis memorables. Un d'ells, el que ens ocuparà durant el programa d'avui. L'assassinat de l'arcabisbe de Canterbury, Thomas Becket, a mans d'uns cavallers partidaris d'Enric II, el rei d'Anglaterra. L'assassinat, ocorregut dins la pròpia església de Canterbury, va commocionar la cristiandat europea. En només 3 anys, l'arcabisbe va ser canonitzat i el culte a Thomas Becket es va estendre per territoris ben diferents i el seu martiri va generar tot un seguit d'obres artístiques. Un dels llocs on es va plasmar el martiri de Thomas Becket va ser dins l'església de Santa Maria d'Égara, a Terrassa, en la forma d'unes pintures murals que avui dia encara es poden visitar. En un conjunt que ha estat admès per la UNESCO en la llista de propostes a formar part del Patrimoni de la Humanitat. Benvinguts a Santa Maria d'Égara. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de l'assassinat de Thomas Becket i ho farem a través d'una representació que s'ha trobat a l'església de Santa Maria d'Égara a Terrassa. I per parlar d'aquest tema avui tindrem amb nosaltres el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
I en especial avui ens acompanya el Carles Sánchez. Ell és professor d'Història de l'Art Medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la candidatura de la Seu d'Égara a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Benvingut, Carles.
Bona tarda.
Tindrà molta difusió el culte a Thomas Becket a la Catalunya medieval?
Bé, el cert és que l'assassinat de Thomas Becket a mans dels homes fidels a Enric II, al rei Enric II d'Anglaterra, és un dels fets que va tenir més ressò a l'Europa medieval. El seu culte ràpidament es va difondre arreu d'Europa, sent especialment notable a França, a Itàlia i, evidentment, a Anglaterra. A la península Ibèrica, i especialment a Catalunya, es conserven exemples molt notables. No? En el camp artístic, tu has citat les pintures de Terrassa, que en parlarem més tard, però hi ha altres notícies documentals que demostren que aquest culte arrela de forma molt prematura. Podem citar, per exemple, l'any 1186, se sap que es consagra una capella a la catedral de Barcelona per part del bisbe, i hi ha una ermita dedicada a Thomas Becket a Prat de Dalt, a Caldes de Montbui, ben a prop d'aquí. Hi ha altres notícies, també documentals, a Ripoll i a Vic es conservaven manuscrits litúrgics on hi ha referenciada la festivitat de Thomas Becket. Totes aquestes notícies demostren doncs, que el culte ja arriba d'una forma molt prematura a la Corona d'Aragó.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Vos pecare de vita, vos pecare de vita, vos.
Comencem el programa d'avui. Se'ns presenta un tema interessantíssim, com ens acaba d'explicar el Carles, i com sempre, que parlem d'un personatge històric al programa, ens agrada saber una mica més de la seva vida. Què se'n sap d'en Thomas Becket, de la seva família, dels seus anys de formació, Carles? Què en podem saber? Què hauríem de saber?
Sabem moltíssimes coses. Probablement Thomas Becket és una de les figures que ha gaudit de major fortuna, no, historiogràfica. Tenim moltes dades biogràfiques, i això és possible gràcies a que alguns dels testimonis oculars de la seva mort, els monjos que estaven a la catedral de Canterbury en el moment del seu assassinat, van escriure biografies. És el que s'anomenen les vitae de Becket, se'n conserven moltes, i estan escrites pels testimonis oculars del crim. Per tant, és una font de primer ordre. Uh-huh. Us donaré algunes dades. De Becket sabem que neix a l'any 1118, neix a Londres, en el si d'una família de comerciants procedents de Normandia. Ell es forma entre l'any 1130 i 1141 al priorat agustinà de Merton. És una dada important perquè Merton va ser un dels grans centres educatius de l'Anglaterra del segle XII. Ell continua la formació en gramàtica, i als 21 anys comença a treballar com a comptable per un banquer londinenc. Bé, a partir d'aquí comença la seva trajectòria professional, primer amb aquesta formació a Merton. Merton serà un centre educatiu molt interessant perquè s'hi formarà una altra gran personalitat del segle XII a Anglaterra, que és Nicholas Breakspeare, que serà el primer papa anglès, amb el nom d'Adrià IV. Després tornarem a parlar d'aquesta figura. Això és el que sabem d'aquesta primera etapa de formació de Thomas Becket i els seus orígens normands.
Uh-huh. Sí, però sobretot nosaltres vinculem a Becket a Canterbury. Quan arribarà aquesta vinculació? Quan trobem aquest jove Thomas Becket que treballa com a comptable? Quan comença la seva vinculació a Canterbury?
El 1142. El 1142 entra a formar part entra al servei de l'arcabisbe Teobald de Canterbury. Això és possible, cal pensar que és possible, gràcies a la intercessió del seu pare, que tenia vincles molt importants amb el seguici de l'arquebisbe de Canterbury, que també era normand. Això probablement va facilitar que Becket comencés a treballar com a secretari, primer, de l'arquebisbe, i després el nomenen ardiaca.
Justament això serà l'any 1154, com deies ara mateix, ell serà nomenat ardiaca a Canterbury. Aquest mateix any també serà molt important per un altre dels personatges d'aquesta història, perquè Enric II pujarà al tron. Què significarà aquest fet en la vida de Becket?
Bé, podem dir que la temperança i el saber fer de Becket en aquesta etapa com a secretari i després com a ardiaca crida l'atenció d'Enric II, que l'anomenarà canceller reial. El canceller reial és una de les personalitats més importants del regne, és el seu fidel conseller, i encetarà una nova etapa a partir d'aleshores, del 1155.
Sí, això és molt interessant, no? Perquè estem just en aquesta primera meitat del segle XII en l'esclat educatiu, un dels grans moments de boom educatiu al món occidental, no? És l'època, ja li vam dedicar algun programa, no? Per exemple, a la figura de Pere Balart, no? Tota aquesta renovació en els estudis generals i en les escoles catedralícies i que portarà a les universitats a finals, bueno, ja durant el segle XIII, i Becket s'embarca molt bé en aquest nou tipus de personatge, no? En aquests personatges educats, no? Que ja han anat als estudis generals, que saben del trivium, del quadrivium, que formen part d'aquestes noves xarxes, no? Del saber, i que ja sigui com a comptables, ja sigui com a secretaris, ja sigui com a cancellers del regne, són un tipus humà que està molt en auge, no? Llavors no és res estrany que una de les altres coses que estan en auge en aquest moment, que són els estats dinàstics, no? La formació de les dinasties regnants, com que Plantagenet és el molt paradigmàtic, es recolzin en aquest tipus de personatges que són els que dominen l'alta formació. Però hi ha una cosa en la figura de Becket que és interessant, no? Perquè fins ara, fill de mercaders, comptable, secretari reial, però els nostres oients estaran pensant, però aquest home no era arquebisbe de Canterbury? Com es passa d'aquest món laic, no? Com arriba un secretari o un canceller reial a ser nomenat arquebisbe de Canterbury?
Bé, les qualitats administratives que Beckett demostra en la seva etapa amb l'arquebisbe Teobald, doncs li porten a obtenir aquest càrrec, no? El nomenament com a arquebisbe de Canterbury. El cert és que a la seva etapa com a conseller van establir una important amistat amb el rei. El canceller reial, com dèiem, és una figura molt important, és el fidel servidor del rei, es feia càrrec de la capella reial, de la cort, de l'arxiu reial. Hi ha una dada molt important, i és que en alguns moments també actuava en representació del rei.
Sí, de fet, el canceller reial és qui guarda el segell reial, no?
Exacte.
El que segeix els documents de la cancelleria, el més important que això.
Fins i tot va dirigir l'exèrcit reial. Sabem que l'any 1159 va estar a Tolosa lluitant al capdavant de l'exèrcit anglès, on casualment es troba amb Ramon Berenguer IV. Ramon Berenguer IV i Enric II van dur a terme una aliança militar contra el comte de Tolosa, i en aquest moment Beckett és qui dirigeix l'exèrcit reial, de manera que tenim un antecedent molt important per la posterior implantació del culte a Catalunya, i és que probablement Beckett i el comte de Barcelona es van conèixer l'any 1159.
I com serà la relació entre Enric II i Thomas Beckett, no? Perquè ja hem vist que home de confiança, canceller, fins al punt de que el rei intercedeix perquè se'l nomeni arquebisbe Canterbury, però el que també sabem és el final de la història, no? Que o bé Enric II va ordenar l'assassinat, o com a mínim no ho va veure amb gaires mals ulls. Quan canvia la relació entre els personatges?
Bé, el 1162 és nomenat arquebisbe de Canterbury. Enric II ho fa un objectiu molt clar, és tenir un còmplice necessari en el seu favor, a la seu de Canterbury, i aquí hi ha una conversió, no? Beckett passa de ser l'amic fidel al conseller del rei a ser el principal defensor de la llibertat de l'Església, l'Església de Canterbury. Tot això suposa l'inici d'una gran disputa que tots coneixem, que ha transcendit, sobretot fonamentada en dos motius. El primer és la hisenda pública i el segon la jurisdicció eclesiàstica. Pel que fa a la hisenda, quan Beckett és nomenat arquebisbe de Canterbury, reclama tota una sèrie de territoris que considerava que eren jurisdicció de la seu de Canterbury, quelcom que no li va agradar al rei, evidentment. I l'altre gran motiu de debat serà l'acceptació del que anomenem els antics costums del regne. No? Els antics costums del regne suposaven, entre algunes de les clàusules, que els eclesiàstics podien o havien de ser jutjats per un tribunal reial, de manera que doncs, eren jutjats com uns laics i podien perdre els seus privilegis. Aquests dos van ser els principals motius d'aquesta disputa, no? la hisenda i la jurisdicció eclesiàstica. Al cap de fi, el que volia el rei era doncs, disminuir la jurisdicció de la seu de Canterbury.
Sí, en aquesta història, clar, ens hem deixat moltes vegades seduir pel carisma dels personatges, no? Perquè tant Thomas Beckett com Enric II, no? El marit de Leonor Plantagenet, que era un tio tan simpàtic que no va dubtar, per exemple, d'assassinar el seu home de confiança o empresonar la seva dona durant dècades en un castell. Però, realment, més enllà del que tu deies, no? Més enllà del carisma d'aquests personatges, la seva disputa és una disputa que és general de tot l'Occident europeu, no? Perquè s'emmarquen en aquestes tensions entre un poder reial o un poder imperial, doncs, si estiguéssim en el Sacre Imperi, que xoca amb les aspiracions d'intervenció d'una església que també s'està convertint en un règim teocràtic, no? En una mena de monarquia teocràtica. I és molt interessant, no? el cas de Beckett i Enric II, perquè són l'exemple perfecte, no? Que fins i tot cinematogràfic, no? pel pes dels personatges, d'un procés que podríem trobar a França, al nord d'Itàlia, en altres llocs. Però, seguint curs d'aquests dos personatges, la tensió arribarà a tal punt que fins i tot Beckett s'haurà d'exiliar a França durant uns anys. Com anirà això?
Correcte. El punt culminant és el concili de Clarendon i després Northampton, el qual Beckett és acusat de rebel·lia, de malversació de fons, i es veu obligat a exiliar-se. Això és l'any 1164. S'exilia a França, on rep la protecció del papa i el rei de França, Lluís VII.
I se'n va protegit a casa de l'exmarit de l'actual dona del rei. No?
Exacte.
Encara li dona una mica de salseo a l'assumpte, no?
I el que fa és primer s'exilia o arriba a la badia cistercenca de Pontigny i més tard a Santa Coloma de Sens. Que és un monestir benedictí. Això justifica també que els cistercencs siguin un dels principals agents en la difusió del culte, no? El fet que Beckett hi estigués exiliat allà tant temps amb ells.
I quan serà el moment en què Beckett tornarà cap a Anglaterra?
Doncs hi va haver-hi un primer intent fallit de reconciliació, i finalment, el juliol del 1170, arriba aquesta reconciliació somiada entre els dos antics amics. Beckett tornarà finalment a la seva de Canterbury el 1 de desembre de l'any 1170.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs continuem a les portes de Troia, ja amb Thomas Beckett tornat a Anglaterra. Amb aquesta tornada, com seria aquesta situació entre aquests dos vells coneguts i dos vells amics? La situació s'havia calmat prou? Com està la cosa?
No, un cop a Canterbury, on Beckett va ser rebut amb un gran entusiasme pels fidels després de 6 anys, Beckett va continuar amb aquesta actitud intransigent respecte al rei. De fet, va excomunicar els bisbes de Londres i Salisbury perquè havien recolzat el rei, i va excomunicar també altres eclesiàstics que havien recolzat el nomenament del fill d'Enric II com a Rex Junior, com a successor. De manera que trobem la mateixa situació que abans de l'exili.
Bueno, això és un xoc de tren, no? Que diríem avui. Bueno, poco le pasó a Beckett, no? pel que feia. I estem ja a finals d'any. Ja sabem que els oients que coneguin la vida d'Enric II ja saben que pels vols de Nadal no és una bona època pels Plantagenet, no? Només cal recordar la gran pel·lícula del León en l'invierno, no? Que també, per qui no la conegui, narra els fets d'una cosa que encara avui porta molts problemes, no? Que és un sopar de Nadal, no? Doncs, un sopar de Nadal d'Enric II, la seva dona i els seus fills, no? Doncs és tot el fil conductor, totes les intrigues, i qui no hagi vist la pel·lícula ja no farem spoilers. Però estem ja... No? pels vols de Nadal de l'any 1170 i arriba la conclusió, no?, que, si no és parada, sí que començava a olorar-se a l'aire, no?, que és l'assassinat de Thomas Becket. Com es produeix aquest assassinat?
Com,
o què és el que el motiva?
Ens trobem amb la crònica d'una mort anunciada. Bé, en aquest sentit, les biografies, les vitae que citaven abans, dels testimonis oculars del crim, ens donen moltes dades. Una de les més interessants és la biografia que escriu Edward Grimm, que és era un clergue visitant, i ens diu que Enric II, davant d'aquesta actitud intransigent de Becket, va pronunciar unes paraules que són les que van desembocar en el tràgic assassinat. M'agradaria llegir-les perquè, bé, penso que és interessant. Quins miserables traïdors he alimentat i educat a casa meva, que deixen que el seu senyor sigui tractat amb aquest vergonyós menyspreu per part d'un clergue. Bé, després de pronunciar aquestes paraules, quatre cavallers del seu cercle, coneixem els noms, Guillem Tracy, Reginald Fitzurse, Hugues de Morville i Ricard el Bretó, es van prendre al peu de la lletra les paraules del rei i es van desplaçar a Canterbury, primer al Palau Episcopal, on van mantenir una primera conversa amb Becket. Li van demanar que aixequés l'excomunió dels bisbes i d'altres clergues. Becket s'hi va negar, va ser acusat...
Que havia esperat, tampoc.
Era previsible aquesta resposta. I aquesta discussió, poc després, es va traslladar a la catedral, on finalment va tenir lloc l'assassinat.
Va ser un assassinat violent.
Bueno, assassinat i violent, ja acostuma...
Vull dir, i un personatge tan important, segur que tot això va tenir bastant ressò internacional.
Com era habitual a l'època, bé, va ser un escarni. De fet, gràcies novament a aquestes vitae, coneixem exactament què va passar. Sabem que tres dels quatre botxins van entrar a la catedral, inicien una conversa amb Becket. El primer d'ells, que és Reginald Fitzurse, li va donar una primera empenta, que li va fer caure la mitra. El segon, que és Tracy, l'empenta el va fer caure. I finalment, el tercer li dona el cop de gràcia. Sabem, a més, gràcies a aquestes biografies, que en el darrer cop es va trencar l'espasa d'un dels botxins. És una dada molt important, perquè després veurem a Terrassa que aquest fet apareix, no?, l'espasa trencada.
Aquest era un tio tossut, un cap quadrat, sí, fins al punt de morir, quan el mates amb una espasa, trenca l'espasa. Clar, l'assassinat és un assassinat que encara no existia la telebasura ni Espejo Público ni tal, però va ser un gran xoc per tota Europa, no? Perquè no és només que hagi mort un arquebisbe, és un arquebisbe tan carismàtic com Becket, sinó que l'assassinat ha estat fet per homes del rei i ha estat fet a l'interior de la catedral, no? Jo crec que té, difícilment, si Enric II volia treure's de sobre un enemic o un competidor, difícilment podria haver triat una pitjor manera de matar-lo, no? Això explica, suposo, també la gran difusió del culte de Becket, no? Des de gairebé el moment mateix de la seva mort. Com anirà
La difusió. Culte,
com passarem d'un Thomas Becket assassinat a un Thomas Becket en 3 anys, només 3 anys, ja ha canonitzat i fet màrtir en qüestió de 3 anys?
El cert és que la mort violenta, la canonització 3 anys més tard i tots els miracles que comença a succeir a Canterbury al voltant de la seva tomba van contribuir a la difusió del culte. Canterbury es convertirà en un dels grans centres de pelegrinatge, no comparable amb Roma, Jerusalem, Santiago de Compostela, però molts peregrins es desplaçaven a Canterbury per veure's afavorits amb aquests miracles. A l'hora de parlar del culte, no podem parlar d'una única via, no? Enllaçant amb el que deies sobre els Plantagenet, és evident que la pròpia dinastia Plantagenet va contribuir a la difusió del culte. De fet, l'any 1174, Enric II fa una gran penitència pública expiatòria davant de la tomba per expiar els seus pecats.
Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
I, curiosament, trobem que el culte a Becket apareix de forma molt prematura als territoris on governes les seves filles. No? A Sicília trobem a la seva filla Joana i a Montreal trobem una efígie, una figura de Thomas Becket, una de les primeres representacions. A Saxònia trobem Matilde, on a la catedral de Brunswick hi ha una capella dedicada a Thomas Becket, però el cas més evident probablement és el de Castella, on trobem la seva filla, Leonor Plantagenet, casada amb Alfons VIII, i Leonor Plantagenet contribuirà decididament a l'implantació del culte a Castella. De fet, sabem que dota una capilla dedicada a Thomas Becket a la catedral de Toledo, això és l'any 1179, i probablement ella està també darrere d'un altar que es conserva encara, dedicat a Thomas Becket, amb la representació del martiri, a Sant Miguel d'Almazán. Per tant, el primer vehicle per a la difusió del culte són els plantagenets, pròpiament, però n'hi han dos més. En segon lloc, trobem les canòniques agustinianes, vinculades a Sant Ruf d'Avinyó, també seran un agent molt, molt important. A la segona meitat del segle XII, després de la mort de Becket, es documenten textos biogràfics, còdics litúrgics, a les canòniques vinculades, sobretot, a Sant Ruf d'Avinyó, és a dir, són un agent molt important. I en tercer lloc, com deia abans, els cistercencs. El fet de que Becket estigués exiliat durant tant temps a Pontigny va contribuir, va ajudar que els cistercencs ajudessin la difusió del culte.
Molt bé, doncs ja tenim a Becket millor vida, no? Ja tenim el seu culte, no?, difonent-se per França, Castella, la corona d'Aragó, Itàlia, i arribem a l'altre protagonista del programa d'avui, que és Santa Maria d'Ègara, no? Són aquestes pintures murals que representen l'assassinat, el martiri de Thomas Becket. Comentaves ara que hi havia tres possibles vies de la difusió del culte de Becket, no? Una vegada, la dinastia Plantagenet, Sant Ruf d'Avinyó i el Cister. Primera pregunta, quina de les tres vies és la que ens portarà a Terrassa?
Bé, en el cas de Terrassa, això era un dels interrogants, no?, que encara teníem en l'estudi de les pintures. Aquestes pintures es van descobrir a l'any 1917, aleshores rector de les esglésies, el rector Homs, en el marc d'una gran campanya de restauració de l'edifici, decideix, doncs, que es tregui bona part del morter a l'argamassa del braç sud del transsepte, llavors es descobreix la capella. És una descoberta molt, molt important en l'època. Ens trobem al context de descoberta de la pintura romànica catalana. Pocs anys abans, Puig i Cadafalch havia fet aquesta expedició dins del marc de l'excursionisme científic, no? La famosa missió arqueològica científica als Pirineus, la qual descobreix Sant Joan de Boí, Sant Climent de Taüll, etc. Bé, doncs, és important subratllar el descobriment d'aquest cicle pictòric. Quin és el vehicle? Bé, Sant Ruf d'Avinyó és un d'ells. En el cas de Santa Maria de Terrassa, l'església es consagrada l'any 1112 i un any més tard arriba una comunitat subordinada a Sant Ruf d'Avinyó. És un dels factors condicionants en la implantació del culte. Però n'hi ha un altre.
El vols explicar ara? Has fet la pausa dramàtica. El vols explicar ara?
L'expliquem. Vinga. En aquesta comunitat de canonges agustinians de Sant Ruf, fa uns 3 anys vam poder descobrir la presència d'un personatge amb un nom certament estrany, poc català, anomenat Harvey. Harvey és un nom anglès, d'origen etimològic anglonormand, que apareix a la comunitat de Santa Maria de Terrassa a la segona meitat del segle XII, entre l'any 1158 i l'any 1201. Quan vam trobar aquest personatge, hem fet un treball una mica transversal també amb el director de l'Arxiu Històric, el qual ell ha analitzat els pergamins, i a més de l'origen anglès del nom, sembla que l'escriptura, la cal·ligrafia, ens permet confirmar que és un personatge forà. Que probablement és un canonge anglès que arriba a través de Sant Ruf d'Avinyó, procedent d'Anglaterra, era molt habitual a l'època els viatges, i que doncs, arriba a Santa Maria de Terrassa. Bé, si tenim una canònica rufenca i un personatge d'origen anglès, era o és un col·laborador necessari perquè en algun moment es dediqués una capella a Thomas Becket i fos decorada amb aquest cicle pictòric.
Molt bé. Jo voldria aturar-me una mica en el pas previ, no? En aquest descobriment de les pintures, no? Ja has dit que estem a principis del segle XX, en aquest moment de descobriment del romànic català i quin impacte té aquest descobriment, no? Tenen el descobriment d'aquestes pintures de Terrassa. Ja se les identifica molt ràpidament amb Beckett, al principi no se sap ben bé què són, com va?
Hi ha una ràpida identificació del cicle pictòric amb l'episodi de Beckett. Com deia, el 1917 són descobertes. Hi ha una primera tasca d'estudi per part dels erudits locals, sobretot Josep Solí Palet, que publica una sèrie de notícies a la Vanguardia, apareix en premsa, i més tard Puig Cadafalch també hi dedica un estudi en el qual ja es relaciona amb el martiri de Beckett. Alguns anys més tard, ja a la dècada dels 80, Ponsic va proposar que aquest cicle, no Pere Ponsic, no es tractava del Martí de Beckett, sinó la mort d'un altre arcabisbe, l'arcabisbe Viladamuls de Tarragona. Bé, aquesta hipòtesi està totalment descartada perquè les pintures presenten una gran fidelitat als fets ocorreguts a Canterbury, és a dir, a l'assassinat de Thomas Beckett. No hi ha cap mena de dubte.
Doncs, clar, perquè tu explicaves abans que el personatge de Beckett, però també la seva mort, estan àmpliament documentats, no?, per aquests testimonis directes, per aquestes fonts, amb la qual cosa, quan explicaves com va morir, no?, podem conèixer els personatges, què va fer cada personatge, no?, què va passar, i això queda reflectit a les pintures murals, és a dir, tots aquests personatges, aquests cavallers anglesos que ens has dit, aquest fet de l'espasa, tot aquests fets del cicle del martiri de Beckett, apareixen a Terrassa?
Podem afirmar que el cicle pictòric de Terrassa probablement és dels cicles més fidels als fets que van tenir lloc a la catedral de Canterbury. El registre central de les pintures, precisament el que mostren són tres moments del martiri. No? A l'esquerra, aquesta discussió acalorada entre Beckett i els botxins, al centre hi ha l'assassinat i després a la dreta hi ha la deposició del cos al sepulcre. És molt interessant l'escena central perquè trobem alguns detalls iconogràfics que ens permeten pensar que el promotor de les pintures coneixia molt bé aquestes biografies. Trobem l'espasa incurvada pel cop, com us deia, aquestes biografies diuen que l'espasa es trenca, doncs a Santa Maria Terrassa es representa l'espasa incurvada. Apareix Edward Grimm. Edward Grimm era aquest clergue visitant que va intentar protegir Beckett i, al intentar protegir-lo, li tallen el braç. Aquest detall es representa amb una gran fidelitat a Terrassa, es representa el moment al qual li cau la mitra a Thomas Beckett. Per tant, sens dubte, podem afirmar que els promotors coneixien aquests textos biogràfics que es van difondre arreu d'Europa gràcies a la comunitat de Sant Ros d'Avinyó.
Clar, està el Carles explicant-ho ara aquí en directe a les portes de Troia. Tenim davant el llibre, després de... Al final del programa parlarem de l'edició d'un llibre parlant de tot aquest tema, per qui li vulgui interessar, però efectivament, com ell és un expert en història de l'art, està explicant perfectament aquesta representació i l'estava seguint amb atenció.
Clar,
cada punt d'aquesta representació. I és així, no es pot dubtar, evidentment, que està representant aquest assassinat.
Això ens falta ara el que fan molts programes de ràdio, que és tenir una webcam, no?, per veure què passa. Tal. I si ho tinguéssim, haguéssiu vist el Sergio mirant amb Madrid les pintures del llibre, repassant i fent el doble...
És això que diu. És
el doble check de tot el que diu. Clar, això és molt interessant, no?, perquè demostra no només la circulació dels fets, no?, de l'assassinat de Thomas Beckett en particular, sinó una cosa que també moltes vegades ens oblida quan pensem en la literatura, en l'art, a l'edat mitjana, no?, de que la paraula escrita, no?, i el testimoni visual són dos mons que caminen molt, molt de la mà. No? No és l'únic cas, no?, en el que allò que es diu als llibres, quan tu compares les miniatures, no?, o les pintures murals, trobes que hi ha una gran fidelitat dels mateixos models, dels mateixos episodis, i això ens parla molt del que dèiem fa una estona, no?, d'aquest ambient, d'aquest nou ambient intel·lectual del segle XII, no?, on la difusió del llibre, la difusió de l'educació, de la transmissió de coneixements, de la circulació d'idees de continguts, arriba a un nou nivell, no? I això és molt interessant, potser és una de les coses més interessants, no?, tot això. Bueno, hi ha moltíssimes, amb aquestes pintures murals de Terrassa hi ha moltes coses interessants, però aquesta vinculació, no?, poder afirmar que aquestes imatges de Santa Maria d'Égara corresponen, no?, fil per randa, a el que diuen els llibres, les biografies, les diferents vides, els diferents testimonis sobre el personatge. No sé si en aquest sentit vols incidir en algun, com a expert, en algun detall en concret que et faci, no? Com a especial il·lusió poses a la taula.
Bé, és evident que els promotors del Cicle de Terrassa coneixien aquestes vítries, no han arribat fins a nosaltres, no conservem les biografies a l'Arxiu Història de Terrassa, sí que es conserven altres casos, d'altres canòniques agustinianes, ara recordo Coimbra, al qual a Portugal hi ha els textos biogràfics, però en tot cas és molt probable que a Terrassa també es conservés el manuscrit amb les vítries. Pel que fa a les pintures, jo crec que hi ha tres elements molt interessants a destacar i que confereixen singularitat a Terrassa. El primer d'ells és la iconografia, aquesta fidelitat als fets que van tenir lloc a Canterbury. El segon és la tècnica i el tercer és l'autoria. Pel que fa a la tècnica, el 2014 vam tenir oportunitat d'analitzar les pintures en el marc d'un projecte de recerca que tenim a la Universitat Autònoma, que és Magister Catalonia. Vam analitzar les pintures amb col·laboració del Centre de Restauració dels Béns Mobles de Catalunya, el CATEC Patrimoni també de l'AUB i el Museu Episcopal de Vic, i ens va permetre conèixer quina és la tècnica pictòrica i els pigments utilitzats. Vam trobar quelcom molt interessant, que és la presència de l'estany, que l'estany és un material molt utilitzat per la pintura sobre taula, però no per la pintura mural. És un dels pocs exemples que podem certificar que s'utilitza això. I aquesta troballa ens porta al tercer argument, i és que tradicionalment s'havia considerat que les pintures de Terrassa eren fetes per un artista anomenat Mestre d'Espinelves. El Mestre d'Espinelves era un pintor que treballa a l'església Sant Vicenç d'Espinelves, a Vic, al qual se li atribueix un frontal d'altar, que està al Museu Episcopal de Vic, i també se li havia atribuït les pintures de Terrassa. El fet de que haguéssim trobat estany també a la pintura mural, que és un material molt comú de la pintura sobre taula, es permet afirmar que probablement aquest Mestre d'Espinelves i el Mestre de Terrassa són la mateixa persona. Per tant, coneixem l'autoria d'un pintor itinerant que treballa per la diòcesi de Vic, treballa a Espinelves, i poc després, doncs, o poc abans, ve a Terrassa. D'Espinelves tenim una data, que és l'any 1187, es consagra a l'església de Sant Vicenç, i això ens dona una data orientativa per les pintures de Terrassa, no? Que podrien haver estat realitzades a la dècada dels anys 80, i per tant ens trobaríem un dels testimonis més prematurs de l'adopció del culte a la península.
Clar, recordem que l'assassinat de Becket és el 1170, en poc més de 10 anys ja tenim a Terrassa, no? Plasmada sobre els murs de l'església aquest cicle. I a més, és molt interessant, no? Perquè no només hem aconseguit saber o intuir l'autor material, sinó segurament també allò que es diu ara, no? L'autor intel·lectual, no? Aquest Harvey...
El comitent, el promotor, sí, això, i l'artista. No? Tots els agents els tenim.
I, clar, això, pregunta que es fan als nostres oients, és molt freqüent a la pintura del segle XII o en aquest tipus de pintures medievals?
És molt poc habitual. La mitjana, sobretot, és un art anònim. No? Els artistes que feien les seves obres eren ofrenes per Déu. Rarament signen les seves obres, rarament coneixem els seus noms. De fet, en aquest cas, és un artista anònim, però li han posat el nom d'una de les seves obres mestres, no? Que és Espinelves. Però, en tot cas, tenint en compte els punts de contacte formals, estilístics entre ambdues pintures, no hi ha dubte que es tracta del mateix pintor. És molt excepcional que, no, puguem tenir tots els agents que participen en la realització de l'obra d'art. No? Tenim el comitent, promotor i el còmplice necessari, que és aquest canonge Harvey. Trobem els grans promotors, que seria la congregació de Sant Ruf de Terrassa, i també tenim l'artista.
I què hem de suposar que es feien amb aquestes imatges? Una vegada pintades, no? Una vegada ja ha fet l'encàrrec, a nivell litúrgic, a nivell d'ús de l'espai, sabem com s'integraven en el dia a dia de la comunitat o de la litúrgia?
Les pintures es troben en una capella. Per tant, hi havia un altar per oficiar la litúrgia. A més, estan situades en un lloc molt estratègic, que és el pas de comunicació entre les dependències de la canònica, entre el claustre, i molt a prop de l'altar principal. De manera que seria, doncs, una capella d'ús dels canonges per oficiar la litúrgia, per celebrar la festivitat de Thomas Becket.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, doncs tornem una setmana més a les Portes de Troia, ja acabant, no?, enllestint aquest programa sobre Thomas Becket i les seves pintures murals a Terrassa. I, Carles, ho dèiem abans, però bueno, tornem a recuperar-ho. No és, Santa Maria de Gara no és l'únic lloc de Catalunya on hi ha evidències del culte de Becket a Catalunya o a la península Ibèrica. En quins altres llocs podem trobar la presència de Becket?
Bé, en el cas català, a més de les pintures de Terrassa, es conserva un cicle pictòric, malauradament, en mal estat de conservació, a Lleida. Es conserva un cicle pintòric gòtic, és més tardà, és del segle XIV, també amb el martiri de Thomas Becket, a la capella de la... provenia de la capella de l'Assumpció, o Gallard, de la Seu Vella, tot i que ara està al braç nord del transsepte. I a la resta dels regnes peninsulars, com deia, la figura de Leonor Plantagenet serà clau. En el regne de Castella, la seva arribada, el seu matrimoni amb Alfons VIII, afavorirà la implantació del culte i aquesta capella que és dotada a la catedral de Toledo l'any 1179. Probablement ell està darrere també d'aquest frontal d'altar de Sant Miguel d'Almazán, però coneixem altres exemples de l'arrelament del culte de Thomas Becket a Sant Isidor de Lleó, que era una canònica agustiniana, també hi ha notícies de documentals, i a Portugal, Coimbra i Alcobaça, que era precisament un monestir cistercenc, es documenta la presència d'aquestes biografies, aquests textos biogràfics de Becket.
Sí, de fet, la poca broma amb Leonor Plantagenet, perquè li va sortir malament la jugada de la filla que van intentar casar, bueno, que van casar en Jaume I, però que no va fructificar el matrimoni, però els fills d'Alfons VIII i Leonor Plantagenet són reis de Portugal, de Lleó, de Castella, de Navarra i de França, no? Això podríem fins i tot, com tu ben dius, resseguir, no?, les petjades de Becket a través del llinatge.
Del llinatge Plantagenet.
I bé, i no voldríem acabar el programa sense fer-nos resò d'una cosa que hem mencionat al principi del programa, que és la candidatura de Santa Maria d'Égara a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Fes-nos 5 cèntims d'aquest tema tan apassionant.
Bé, doncs el projecte de candidatura de la Seu d'Égara a l'Església de Sant Pere va iniciar el seu camí, el seu pelegrinatge, millor dit, l'any 2015, el qual, doncs, després de molts anys de treball arqueològic, museogràfic, el conjunt al mar del Pla Director, es decideix, doncs, iniciar aquest projecte de candidatura per obtenir el reconeixement. L'any 2019 vam assolir una fita molt important, i és que la Seu d'Égara va passar a formar part de la llista indicativa de patrimoni mundial. La llista indicativa de patrimoni mundial és l'inventari previ que el govern fa de monuments que en algun moment es poden presentar aquesta designació final. És un pas indispensable per poder arribar finalment a la declaració. Això ho vam obtenir l'any 2019. Actualment estem treballant en una nova fase del projecte. Hi ha molta feina encara per fer a nivell de participació ciutadana, sensibilització de les escoles, també la recerca científica. Un dels elements més singulars de la Seu d'Égara són les pintures de Thomas Becket, però també tenim unes pintures a les capçaleres datades al segle VI. i bé, estem treballant també en la recerca científica al voltant d'aquestes pintures, és un conjunt meravellós, i tant de bo aconseguim aquest reconeixement per part de la UNESCO.
Quan acaba aquest camí, o quina previsió té d'arribar a resoldre's tot això?
No tenim data, és un camí llarg, és un llarg pelegrinatge. El nostre primer objectiu era assolir aquest, entrar a la llista indicativa, i a partir d'aquí doncs, tenim un projecte a diversos anys vista. Farem bé els deures i esperem que tant de bo aconseguim el reconeixement.
Perquè ens fa una idea com de difícil és entrar en aquesta primera llista indicativa, perquè no deu ser una cosa fàcil, no? Quants altres candidats a nivell català o a nivell peninsular hi ha en aquesta llista?
Doncs ara mateix a la llista indicativa deu haver-hi al voltant d'uns 18-19 monuments. Ja és molt difícil obtenir aquest primer reconeixement. En el cas català doncs, també hi ha altres candidatures, però bueno, estem convençuts de la singularitat i esperem que arribi aquest reconeixement ben aviat.
Molt bé, doncs moltíssima sort.
Gràcies.
Les recomanacions troianes.
Doncs com sempre, quan arribem a aquesta part del programa i com es tracta d'un llibre, el que tenim aquí sobre la taula, una tragèdia pintada, el martiri de Thomas Becket a Santa Maria de Terrassa i la difusió del culte a la península ibèrica. D'anem editors, Alberto i Carles, què hem de saber d'aquest llibre? Sobretot Carles.
Sobretot Carles, bueno, que l'escriu.
A l'Alberto pertany a l'editorial, per tant, també suposo que
faig,
ens podrà dir alguna cosa.
Faig intermediari necessari, però qui ha de parlar és l'autor.
Bé, doncs aquest llibre neix d'aquesta recerca que vaig iniciar el 2014 en el marc del projecte de recerca de la Universitat Autònoma, al qual em vaig interessar per les pintures, intentar resoldre els interrogants, sobretot pel que fa a la comitència artística, és a dir, quin eren els promotors, els agents, no? Qui era l'artífex i quina era la tècnica. Els darrers anys he continuat treballant en aquesta línia i el llibre doncs, recull els resultats de la recerca d'aquest any. Hi ha un primer capítol on hi ha una descripció de la iconografia i la singularitat de les pintures. Després un segon capítol, el qual penso que és interessant que la gent conegui doncs, la importància de la canònica de Santa Maria vinculada a Sant Ruf d'Avinyó, que en parlàvem fa un moment. El tercer capítol precisament està dedicat als agents i als promotors, on parlo del canonge Harvey, el còmplice necessari per la dedicació d'aquesta capella. També parlo del mestre d'Espinelves. Hi ha un quart capítol dedicat a veure el context polític i aquests vincles entre Catalunya i Anglaterra al segle XII, que penso que és un aspecte força innovador i interessant. Ho comentàvem a l'inici de l'entrevista. No? Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, traça una aliança militar amb Enric II i probablement a Tolosa coneix Becket. No per casualitat, quan mor el comte de Barcelona, el seu testament deixa la tutela del seu fill Enric II, el rei d'Anglaterra, i el seu fill, al fons el trobador, que a la seva mort, al seu testament, farà una donació molt important també a la memòria de Thomas Becket. Per tant, bé, vaig considerar oportú també traçar un context, un marc històric de relacions polítiques, institucionals, entre Catalunya i Anglaterra al segle XII. I finalment hi ha un darrer capítol en el qual doncs, s'analitza una mica el culte a la península ibèrica.
I si no tinguéssim suficient amb això, si no tinguéssim suficient amb llibre, pintures murals, candidatura de la UNESCO, 2020, any Becket.
Correcte. El 2020 es commemora una efemèride molt important i és el 850è aniversari de la mort de Becket, el seu assassinat a la catedral de Canterbury. I bé, a l'Ajuntament de Terrassa vam decidir que era una efemèride important a commemorar, no només amb la publicació d'aquest llibre d'Anem Editors, amb el suport i col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, sinó plantejant tota una sèrie d'activitats, esdeveniments, al llarg d'aquest any Becket. El tret de sortida és el 12 de març, on farem la presentació del llibre i els actes. Hi ha moltes activitats previstes, hi ha concerts, concert de música medieval en temps de Thomas Becket, farem l'obra teatral L'assassinat en la catedral, d'Eliot. Farem activitats infantils, familiars, bé, hi ha tot un programa pensat.
I on podem trobar tot aquest programa? Si ara hem despertat la curiositat d'algun oient, on pot adreçar-se?
El trobarem a partir del dia 12 a la web del Museu de la Terrassa, Beckett 2020, allà està, podreu consultar tot el programa d'activitats, o el mateix dia 12 si els oients venen a la presentació del llibre i dels actes a la Seu d'Ègara, a l'Església de Sant Pere.
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Carles Sánchez, per haver estat aquí avui amb nosaltres. Molta sort amb el llibre. Esperem
gràcies.
Que hagi estat a gust aquí avui amb nosaltres a les
Encantat
portes
d'estar amb vosaltres.
Molt bé, doncs esperem que, sí, les circumstàncies ho permeten, tornis un altre dia avui aquí a les portes de Troia a parlar de qualsevol altre tema.
O a celebrar.
O a celebrar.
La... l'èxit de la candidatura a Patrimoni de la UNESCO.
Encantat.
També moltes gràcies, Alberto Reche.
A vosaltres, i sobretot recordeu, si algun any teniu un mal Nadal, mai serà pitjor dels Nadals que tenia Enric II.
El Carlos Lecegui, el control tècnic i que us ha parlat Sergio Rodríguez. Com sempre, nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.